En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia, oients de Ràdio Olot. Benvinguts novament a En profunditat. Comencem aquest mes de novembre amb el programa habitual dels dijous al migdia a la sintonia de Ràdio Olot. Avui parlarem d'un tema que està normalment d'actualitat a casa nostra, sobretot a territori estatal, com és la memòria històrica, també moviments socials i sobretot també en unes èpoques on estem veient que la pàgina internacional, malauradament, els conflictes bèl·lics entre diferents països estan agafant protagonisme a l'actualitat del nostre dia a dia. Sense anar molt més enllà, ho esteu podent comprovant amb l'actualitat en el conflicte Israel-Palestina, que aquests dies està deixant, malauradament, moltes víctimes mortals, sobretot de civils, i estem podent comprovar a través dels mitjans de comunicació el tracte que se'n fa, ja sigui millor o pitjor, dels diferents mitjans de casa nostra. Precisament d'aquests temes i d'altres en parlarem avui referent a una presentació d'un llibre que es presenta demà, 7:45 del vespre, al local del CNT d'aquí, a casa nostra, d'Olot, que es diu Víctimes en so de pau. Tracta de diferents temes, sobretot d'aquesta memòria històrica, i per tant coneixerem una mica el passat de casa nostra i les víctimes que van deixar anys enrere aquí a Espanya i també a Catalunya. Estem parlant amb l'Àlex Romaguera, de seguida l'escoltarem, periodista especialitzat en moviments socials i en temes també vinculats a la lluita pels drets humans i la memòria històrica, i és un dels que ens pot explicar molt millor de què anirà aquest llibre i de què va, aquest Víctimes en so de pau. Àlex, què tal? Bon migdia, què tal? Benvingut a la sintonia de Ràdio Olot, com estàs?
Gràcies per convidar-me, molt bé.
Doncs estem amb l'Àlex. Àlex, ara ho comentàvem, demà presenteu aquest Víctimes en so de pau. Explica'ns una mica, anem per pams, de què va aquest llibre i què hi heu volgut reflectir-hi.
Mira, pretén recollir 15 persones a les quals han assassinat un familiar directe i que, a diferència de moltes les altres familiars que han patit aquest trauma, no han quedat instal·lats en la rancúnia, en l'odi, en la venjança, sinó que han experimentat un procés de resiliència, que es diu, i són persones que es distingueixen pel seu compromís en defensa dels drets humans, la pau, la justícia, la veritat. Llavors jo faig un repàs en aquests 50 anys de història moderna de l'estat espanyol, des del tardor franquisme fins a l'actualitat, i identifico 15 persones que, al meu entendre, són una referència ètica i moral, en la mesura que malgrat el patiment que han viscut per la mort directa d'un familiar, doncs es caracteritzen per aquesta posició, no?, pública en defensa de la pau, que totes les víctimes han de ser reconegudes per igual, que no hi ha d'haver-hi assassinats de primera i de segona, i víctimes de primera i de segona, i bé, són de contextos molt diversos, però per mi tenen relliguen, a part de que han de crear-los el dolor pel dany rebut, doncs que són persones molt resilients i que contribueixen a donar una dimensió humana als conflictes, no?
Clar, estem parlant de les pàgines potser més negres dels últims anys aquí a Espanya, o estàs parlant víctimes de mans de, per exemple, amb el cap d'ETA, potser que és més recentment, d'altres contextos. Explica'ns una mica, Àlex, com es cuina aquest llibre, i ara parlaves de 15 persones, no?, que hi participen, que donen la seva veu, una mica, clar, com les escolleixes, ja venen de coneixences, una mica com es cuina tot plegat.
Sí, bueno, inicialment jo vaig partir d'un llistat d'una cinquantena que considerava que complien, diguem-ne, aquest paper, o havia tingut aquest rol, no?, que trobava edificant pedagògicament i que té una dimensió ètica, no?, en el sentit de que plantegen un discurs basat en la justícia, en la igualtat de drets, en la memòria, en que la violència no és el camí per resoldre els conflictes, i que sobretot posen l'accent en que les institucions han de vetllar perquè totes les víctimes, independentment de les seves casuístiques, tenen reconeguts els drets fonamentals, que són els principis de Joinet, dictats per aquest relator de les Nacions Unides l'any 97, que són els drets a la veritat, a la justícia i a la reparació, no? Llavors agafo des de la Marçona Puigcentí, que és la germana del Sol Puigcentí, que és el 74, fins al la Mavi Muñoz, que és la mare del Carlos Javier Palomino, un jove antifeixista assassinat per un militar d'extrema dreta l'any 2007. Llavors, en aquests 50 anys, ja des de la Marçona, ja des de la Rosa Lluch, ja des del Guillem Agulló, pare del jove antifeixista valencià, ja la Pilar Manjón, que és la mare d'un dels nois, d'una de les persones mortes als atemptats jihadistes de Madrid, ja altres com el Fermín Rodríguez, que és el germà d'un jove mort per la policia armada al Sant Fermín del 78, o la Maria Rovira, que és la germana de l'Agustín Rueda, que era un miner de les mines de Suri, de Sallent, que va ser assassinat per funcionaris de presó de l'extrema dreta. Llavors, totes aquestes persones parlen del seu procés de dol, no?, de com van rebre la notícia de l'assassinat del seu parent, i després com han transitat fins a ser persones avui que insisteixo, que lluny de quedar-se en la rancúnia i en l'odi, fan un discurs molt positiu, basat en la pau positiva, en l'acostament entre víctimes, entre victimaris, en crear espais comunitaris que facilitin resoldre pacíficament els conflictes, etc. No? Per mi això els relliga, són persones, ja veieu, de contextos, de generacions molt diverses, però totes tenen en comú aquesta actitud. No? I em semblava molt interessant relligar-los perquè la societat veiés que en aquestes persones poden ser un mirall, poden ser unes veus amb prou força pedagògica per dir-nos que hem d'anar cap a una ciutat més resilient, més constructiva, més dialogant i que cal avançar en matèria de drets humans i de reparació, no?
Clar, estem parlant de testimonis molt propers, has comentat noms que potser al públic general hi sonen més que altres. No sé, la primera passa, quan tu vas començar a parlar amb els testimonis, va haver-hi algun que va costar explicar el seu cas, o com dius, tant els 15 que apareixen al llibre, de seguida van fer aquest pas endavant, i és el que comentem sempre, no? De vegades d'aquestes coses que són molt tràgiques i de casos marcats, no?, per un amor, com és aquest cas, potser se n'ha de parlar, no?, per explicar la vista, en aquest cas, de persones properes a la víctima i explicar una mica com es viu. Tu, com a periodista i com a autor d'aquest llibre, quin grau d'importància li dones, no?, fer aquest pas endavant per part de les persones directes? Creus que això en molts altres temes de la nostra societat s'ha de fer?
Sí, sí, perquè, diguem-ne, aquestes persones ens situen, ens traslladen en contextos on la violència s'havia utilitzat com a sistema per dirimir els conflictes, no? Sobretot en l'època de transició hi ha un increment de morts per part dels aparells de l'Estat, també de grups insurreccionals que qüestionaven i rebutjaven el procés de transició, el pacte entre les èlits franquistes i la nova generació de dirigents democràtics. I llavors cada un ens ubica en un període històric on es produeix uns conflictes socials, polítics que generen un impacte sobre la població en forma de morts. Llavors, diguem-ne, el llibre del que intenta és explicar que darrere d'un conflicte hi ha persones que pateixen, en primer lloc, la pròpia persona que pateix el dany de la seva integritat física, no?, la mort, però després hi ha un segon cercle que és els familiars directes. Pensem que això, a nivell institucional, no senta jurisprudència sobre els familiars directes. Les Nacions Unides ho fa fins l'any 2000, és a dir, fins l'any 2000 no reconeix que darrere d'una víctima mortal hi ha uns familiars, i fins i tot hi ha un tercer cercle, que serien els sectors socials o l'entorn social que acompanya aquestes víctimes, no? Per això és molt important posar noms i rostres a tots els conflictes, no? Primer per humanitzar i per veure que tothom ha de tenir vetllats el dret bàsic a l'existència, perquè sense aquest dret no hi ha possibilitat de tenir reconeguts cap altres, no? Llavors, a mi m'interessava veure com aquestes persones, a través del seu relat, perquè són persones que, sobretot, el que veus és, primer, que necessiten explicar la seva evidència com una manera d'atenuar el dolor i de verbalitzar tot allò que va viure, no? Sobretot són persones, aquestes 15, que a part de compartir el patiment, també han patit una doble victimització, la majoria d'elles. D'una banda, el dolor pel dany causat per la mort del familiar directe, però sobretot el menyspreu de les autoritats. Per tant, són persones que no només advoquen perquè se superi la violència, sinó sobretot perquè cap persona pateixi el que elles van patir, no? Més que el perdó o reclamar ajudes econòmiques, que això, diguem, ja, la llei mateixa ja preveu unes prerrogatives per aquesta llei, sobretot el que volen és que l'Estat habiliti les condicions de justícia social, d'igualtat, per evitar que no es produeixin situacions d'opressió que donin peu a actes com els que van patir ells, no? I per mi, per tant, és molt interessant apropar-te a aquestes microhistòries perquè dimensionen el que implica patir la mort. I en aquest sentit, elles, quan parlen de pau, la pau no és l'absència de violència només, sinó que és, i això ho reclamen sobretot a l'Estat, anar cap a un estat democràtic en tots els efectes, no? Que garanteixi i protegeixi a totes les persones i garanteixi i salvaguardi els seus drets fonamentals.
En el cas d'Espanya estem parlant de fets que van passar aquí. Es parla molt d'un concepte, Àlex, que és la memòria històrica, no? Que sí. A 2023 segueix en temes de debat. Clar, comparat amb altres països, creus que Espanya encara ha de fer passos endavant pel que fa a memòria històrica o ja n'ha fet suficients comparat, em refereixo, a altres països de la Unió Europea? Com definiries actualment aquest aspecte? Perquè encara 2023 segueix en un debat, sobretot en política.
Clar, aquí el que ha imperat, i això ho manifesten des dels Relacions de les Nacions Unides fins a Amnistia Internacional, Human Rights i altres ONGs de referència, és que l'Estat espanyol no ha fet un procés de justícia transicional, que implica que és passat d'un estat autoritari a un estat veritablement democràtic. Per fer-ho, el que ha de fer és reparar i reconèixer totes les vulneracions que ha comès. I en aquest sentit, a diferència de l'Argentina, d'Uruguai o fins i tot d'Alemanya, Itàlia, on s'ha habilitat tribunals o comissions de la veritat, o a Sud-àfrica mateix, a l'Estat espanyol encara avui manté una sèrie de lleis que exoneren els criminals franquistes, per exemple, la llei d'amnistia del 77, o encara manté vigent la llei de secrets oficials del 68, que impedeix, per exemple, que es conegui la veritat entorn i es depuri la responsabilitat dels botxins del Salvador Puig Antic, no? Que la germana la Marçona demà participarà en la presentació del llibre. Uh-huh. És a dir, encara avui l'Estat espanyol està a les beceroles de garantir que totes les vulneracions i tots els abusos de poder comesos des de la Torre Franquina fins a l'actualitat siguin degudament no només ja reparats, sinó coneguts, no? Perquè estem parlant fins i tot que en donar el període de la transició es calcula amb 300-400 persones víctimes de les quals encara no se sap qui van ser els seus botxins i que encara s'han d'investigar, no? Vull dir que estem en un estat encara molt deficitari en aquesta línia i ja no em refereixo només a les víctimes de motivació política, sobretot que són les que recullo, sinó, per exemple, en el cas de les fosses comunes, no? Que és el segon país del món després de Cambodja amb més fosses, el cas dels nens robats durant el franquisme, és a dir, l'Estat espanyol no ha complert els requeriments de les Nacions Unides ni dels tribunals internacionals per fer aquest procés de justícia transicional, no? I fins al punt de que tots els crims comesos a la transició o al franquisme, bueno, o la majoria, avui estan sent portats directament des de l'Argentina a mans de la jutgessa Maria Servini perquè l'Estat es nega a abordar-los, no? I també en l'etapa dels GAL, fins i tot la justícia i els tribunals han negat la possibilitat de que Felipe González i tota la cúpula interior de l'època dels GAL, de l'Estat, doncs rendeixi comptes pels crims que va comès aquesta banda policial que va ser auspiciada pels mateixos aparells de l'Estat, no? Per tant, estem encara lluny de viure un procés. S'han aprovat dos lleis de memòria democràtica, sí. Però encara avui estan molt lluny dels estàndards internacionals.
Recordem que estem parlant amb l'Àlex Romaguera, periodista especialitzat en moviments socials. Ara parlàvem, per exemple, de memòria històrica. Deixa'm anar una mica lligat en aquests temes que també tu, Àlex, coneixes molt bé. Pel que fa a l'actualitat, aquests dies un nom ha estat protagonista de l'actualitat, com és el raper mallorquí Valtònic. Ha tornat després de molts anys exiliat, després d'unes lletres de cançons relacionades amb la monarquia crítiques, no? Amb el moviment polític i també monàrquic de l'Estat espanyol. Com ho veus tu des d'aquest punt de vista, Àlex, que lletres de cançons encara siguin motiu, han set motiu d'exili durant aquests anys? Estem parlant que estem a finals ja del 2023 i una notícia sigui que un raper, no?, per fer música, hagi de tornar després d'uns quants anys, ja pugui tornar amb llibertat a casa seva. Com ho veus i com ho valores aquests fets que encara passin?
és la prova del nou, no? de que hi ha una estructura, sobretot en el camp judicial de la magistratura i en el camp policial, però també en l'executiu, no? De que es mantenen els mateixos principis de persecució a la dissidència, de persecució i de fiscalització de tota la crítica política, i així ha passat, no? I precisament el cas de Valtònyc és un cas pervers perquè s'utilitza un article del Codi Penal recargolant-lo, i en lloc de protegir la crítica als poders, en lloc de protegir la crítica als poders, doncs el que fa és perseguir-la, no? I quan és un article que està pensant justament per salvaguardar, per penalitzar, doncs, aquells comportaments que atenten contra el dret de les minories, no? Siguem el LGTBI o els col·lectius immigrants, no? Doncs en aquest cas el que fan és perseguir algun músic que fa unes lletres crítiques contra una de les institucions de l'Estat, no? Per tant, aquí encara es veu el zel i la cultura de l'ús de poder respecte a tot aquelles que són expressions de dissidència política, no? Cosa que revela doncs encara la dificultat, no? D'acceptar la pluralitat, la diversitat d'opinions, i això, diguem-ne, es veu plasmat en les lleis que comentava abans, també en el Codi Penal, o, per exemple, en l'existència encara avui d'un tribunal d'excepció com és l'Audiència Nacional, que és la subsedània del Tribunal d'Ordre Públic o Franquista, o de la llei Mordassa, sí. que en principi l'esquerra l'havia de drogar i encara la manté vigent per perseguir precisament totes les accions que intenten qüestionar el poder establert, no? Per tant, i Valtònyc d'alguna manera és un damnificat, és una víctima d'aquest sistema que no entén o no accepta la crítica a l'estatus quo, no?
Doncs així és, encara queda molta feina per fer en aquest aspecte a casa nostra, i com ara comentàvem amb l'Àlex, casos com el de Valtònyc, doncs malauradament segueixen sent actualitat en el nostre dia a dia. Àlex, estaríem molta estona parlant amb tu, se'ns acaba el temps. Per últim, tanquem-ho fent una crida, no? Que la gent vingui demà en aquesta presentació que ens has explicat, que són unes històries molt interessants per saber d'on venim i també per on estem. Àlex, suposo que també content i il·lusionat de poder-ho presentar a Olot, aquesta feina que has pogut fer, no?
Sí, ja, primer, és interessant perquè el llibre em permet explicar el concepte de violència, no? Que és el triangle de les tres violències que parlava el sociòleg noruec Johan Galtung, no? La violència cultural, la violència estructural, econòmica, i la violència directa, física, no? I com aquestes tres violències es retroalimenten, no? Ho veiem quan Vox o PP demonitzen els immigrants. Això porta a unes polítiques d'exclusió i alhora faciliten que grups d'extrema dreta doncs estomaquin o agredeixin immigrants, no? Per tant, aquestes tres violències, com posar l'accent en això. I d'altra banda, la presència de la Marsona també dona un valor afegit, perquè jo puc explicar, diguem-ne, en quin context i quin és el procés que han viscut cada familiar de víctima assassinada per motivació política, no? Aquest procés de dol, el camí cap a la resiliència, com que són persones generoses i són una referència ètica, però que hi hagi una de les 15 persones demà explicant el seu cas és molt exemplificador i és la veu directa. Finalment són elles les protagonistes, i en el cas del Marsona Puig Antic doncs és un cas molt rellevant, perquè encara avui no s'ha pogut depurar la responsabilitat dels qui van ordenar i els qui van executar el seu germà, no? L'any 1974 a la presó Model, fins al punt que ella recorda diverses vegades que el que va signar la sentència de mort és el pèrit que ha portat a la dirigent del PP, Alicia Sánchez Camacho, en diversos casos de corrupció. Imagina't fins al punt que trobar-se que una de les persones que va contribuir a l'execució del seu germà avui encara actuï al servei dels interessos de la dreta, no? Per tant, encara que sigui un cas del 74, té molta vigència i actualitat perquè posa l'Estat davant del mirall i és una apel·lació, diguem-ne, que casos com el del Puig Antic i molts altres encara han de ser reconeguts, han de ser depurats i els botxins han de retre comptes davant de la justícia, no? I no podem caure en el model d'oblit i d'impunitat que ens vol imposar l'actual estat espanyol, sinó que per ser un estat veritablement democràtic, en lloc d'obrir ferides, atacar les tancar-les definitivament.
Doncs històries que podreu conèixer més en detall, tant si llegiu el llibre i l'adquiriu, Víctimes en so de pau, de l'Àlex Romaguera, que molt amablement ens ha atès avui als micròfons de Ràdio Olot, i us convidem també des d'aquesta antena a assistir a 7:45 aquest divendres a la presentació al local del CNT Olot. Gràcies, Àlex, per el teu temps, molt interessant el que ens has explicat, sobretot per als més joves, que aquesta memòria històrica també ens va bé saber d'on venim, però també ens va bé saber d'on venim per saber on estem, que això és el més important, i ho has comentat que moltes de les coses que reculls el llibre van lligades a l'actualitat. Àlex, moltes gràcies i que vagi molt bé la presentació.
Moltes
molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Doncs amb l'Àlex Romaguera hem parlat, periodista especialitzat en moviments socials i en temes vinculats a la lluita pels drets humans i la memòria històrica. Em quedo amb aquesta última reflexió en ferides que encara s'han de tancar en el passat de dècades enrere a casa nostra, al territori espanyol, pel que fa a crims, ja per sigui per motius polítics o d'altres contextos. Fins aquí la profunditat d'aquest dijous. Gràcies, oients de Ràdio Olot, per ser-hi cada dia fidels a la sintonia del 98.fm, també des de lluny, com pot seguir a radioolot.cat. Gràcies un dia més i tornem dijous vinent amb més temes i més històries aquí a la En Profunditat. Gràcies, adeu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.